Hola a tots i benvinguts a l'últim Revolt. No serà pas l'últim, però ens estem acostant ja al final de temporada. Un últim Revolt que avui fem simultàniament des de Catalunya i des de Las Vegas. Per tant, podcast internacional en aquest sentit. I comentar-vos quina victòria de Max Verstappen. Cada setmana ho diem, però és que està a nivell 10 i ha portat 17 victòries en una temporada, que jo recordo quan era petit que abans només hi havia 17 curses a l'època Schumacher. Però clar, un nou rècord no para de trencar rècords. Està clar que quan un pilot està en ratxa, està en ratxa. I Verstappen no només està en ratxa, sinó que té un bon cotxe i a sobre va fantàstic. Veurem més d'ell? Bueno, és moment de comprovar-ho. Doncs comencem l'últim Revolt, el que dèiem, victòria de Max Verstappen al Gran Premi de São Paulo, que no del Brasil, amb un triomf que es va portar per davant de Lando Norris, de nou, i una tercera posició de Fernando Alonso, sorprenent, que va batallar amb Sergio Pérez a la línia de meta. A més, aquesta setmana destaca Hugo Cuesta, campió de Catalunya de motocross. A més, tenim que la selecció catalana de motocross ha guanyat el Campionat Autonòmic d'Espanya. Per tant, des d'aquí, felicitats a tot l'equip i sobretot a en Javier García Vico, el seleccionador. Comencem, doncs, a analitzar la Fórmula 1 i comencem, doncs, pel qualifying. Una sessió classificatòria que va acabar en negra nit, però que vam tenir un bon paper d'Aston Martin, Joel.
Doncs sí, Arnau, molt bones. A la classificació, bueno, vam tindre un molt bon paper per part dels dos Aston Martin, que jo crec que van donar una gran sorpresa, sobretot amb Lance Stroll, que va superar Alonso. Stroll va fer tercer, amb Alonso quart. És veritat que tot està una miqueta protagonitzat per aquesta pluja que venia abans d'hora i també per la baixa visibilitat amb el cel pràcticament negre. I això va fer que Stroll llegués un intent a la Q3. Però vam veure els dos Aston ocupant la segona línia, vam veure en molt bona segona posició per part de Charles Leclerc, que després veurem que, bueno, no li va servir de gaire, però l'actuació el divendres va ser molt bona també. Destacar que en el cas de Carlos Sainz sí que va tirar una miqueta més endarrere, i una nova pole de Max Verstappen, que, bueno, és una més, igual que la victòria que ara veurem del dissabte i la victòria que ara veurem del diumenge. Al final és un domini aplastant de l'holandès de Red Bull en totes les sessions i pràcticament és inevitable, no? Però bueno, com a sorpresa ens quedem sobretot amb el paper dels dos Aston, que van mostrar un molt bon ritme tot el cap de setmana, ja començant per la classificació del divendres i per la bona segona posició que va firmar Charles Leclerc.
Està clar que la classificació va ser una mica estranya, ningú esperava, sobretot Lance Stroll, per exemple, està en el top 3, i això confirma, doncs, un bon paper d'Aston Martin, o que almenys han fet ja aquest salt endavant que tant esperaven, però, clar, faltava veure el ritme de cursa.
Pel que fa el que ja és conegut com a minipole, se la van donant Don Norris. No va fer gran paper el britànic el divendres, que va fer 6è, però sí que es va posar les piles de cara al dissabte i per la primera sessió del dia va fer aquesta mini pole que li va atorgar la primera posició, la primera casella per l'Sprint Shootout, al costat de Max Verstappen, que no va fer la pole però es va quedar molt a prop en segona posició i que després més tard s'encarregaria tranquil·lament de recuperar-la. Però aquí és on començava el bon paper de Lando Norris a la resta de cap de setmana, que sense dubte va fer òbviament el divendres un molt molt bon paper el britànic de McLaren.
Penso que és massa dur Lando Norris, no? Perquè va fer la pole position a l'esprint i va dir quina volta més dolenta, no? Clar, és una cosa que no estem acostumats, no? Potser a veure algú tan dur. Quan un pilot és tan d'un si mateix, normalment està guanyant, no? Ho sabem en Hamilton, ho sabem, bueno, Hamilton sobretot, que guanya de pallissa i diu que no van els pneumàtics, vull dir, el mateix amb Verstappen, no? I l'Anda ja comença a estar en aquest nivell, per tant, molt de compte. Està clar que és un pas endavant i aquesta primera victòria està a prop.
La cursa a l'esprint va començar amb molt bona pinta. Vam tenir un Norris que semblava que al principi podia defensar-se de Verstappen, però bueno, vam veure com finalment l'holandès li va servir un sol torn per poder passar el 4 de McLaren. Per tant, una nova victòria de Verstappen que segueix confirmant-se com a imparable, segon Lando Norris. I bueno, després vam tindre una lluita bastant disputada pel podi. Finalment va ser per Checo Pérez, que va arribar fins a la posició de George Russell. Els Mercedes el dissabte no van estar tan malament com el diumenge. Al ser una cursa sprint van experimentar menys degradació, però sent una cursa curta ja es va veure com tenien problemes, perquè a la segona part de la cursa, sent a 24 voltes, a partir de la volta 15 més o menys, van començar a caure, Leclerc va finalment avançar a Hamilton, Russell va perdre el podi, vull dir, finalment van tenir bastants problemes i això es va confirmar finalment el diumenge, no? Però realment molt bon paper per part de Max Verstappen i sòlida segona posició de Lando Norris, que realment començava a confirmar que els dos estaven a Interlagos a un altre nivell respecte a la resta de la graella.
Efectivament, Verstappen és imparable. És que no hi ha més a dir, ni Norris, ni Pérez, ni ningú. Ja sabien com havia d'anar i efectivament a l'esprint, doncs Max Verstappen, victòria, com tots esperàvem, i evidentment a la cursa doncs també.
Arribem ja a lo que és la cursa, Arnau. Sí, realment tot va començar molt molt caòtic, perquè primer vam tenir una sortida molt caòtica, començant per la volta de formació i l'abandono que va protagonitzar Charles Leclerc, en el que després profunditzarem una miqueta més parlant de Ferrari, i d'una altra banda l'accident que van provocar els Haas amb Alex Albon. També es van veure involucrats tant Oscar Piastri com Daniel Ricciardo, i això va provocar una bandera vermella perquè tant Albon com Magnussen es van donar contra les barreres del primer torn d'Interlagos, i això va fer que s'hagués d'estar una bona mitja hora no sol extraient els cotxes, els pilots van quedar en bon estat, sinó reparant també el que són les barreres, que van quedar bastant mal fetes, no? Bueno, realment una sortida molt caòtica, que donava a entendre que la carrera ja seria diferent, i efectivament bandera vermella de mitja hora amb tots els cotxes al pit lane. Leclerc no va poder tornar a sortir, perquè el cotxe, a part que estava amb la suspensió trencada, no va arribar a temps. I en el cas de Piastri i Ricciardo, ja que van haver d'entrar a box per arreglar-se, sí que van poder sortir, però van sortir des del pit lane amb una volta perduda. Per tant, cursa perduda per Piastri i per Ricciardo, que se la van prendre com un test més que una altra cosa.
L'accident a la sortida, doncs això, molt estrany, perquè, és clar, què carai pot fer Magnussen o pot fer Ocon per evitar l'accident? Jo penso que poca cosa. Va ser una mala fortuna per tothom, inclús pel propi Hülkenberg, que també va rebre. Però clar, abans, el que dèiem, Charles Leclerc, aquest problema hidràulic a la volta d'escalfament, això és un problema de l'equip. Clarament, vull dir, el que sí que és graciós, que ha tingut el mateix problema, bueno, s'ha sortit de pista o li ha passat un incident en el mateix revolt que li va passar l'any passat. Clar, no és graciós, i menys per un Leclerc que sortia segon, que podria haver tingut una cursa diferent. Ell està fent la feina, però clar, l'equip evidentment no l'està fent. I en quant a Haas, doncs la veritat és que potser penso que Hülkenberg té part de culpa en l'accident, perquè va tancar-se molt amb el seu company d'equip, però també alhora Esteban Ocon a vegades fa una mica boig, en el sentit de que, doncs vinga, va, em tiro per aquí. Clar, jo crec que aquí el que menys culpa tenia de tot era Magnussen, que no podia anar enlloc, i va passar el que va passar. També és el mateix amb Albon, penso que no té on anar, i clar, si troba un accident, Un accident que en el retruc doncs, va afectar a Òscar Piastri i a Daniel Ricciardo perquè el pneumàtic va, un dels pneumàtics, no el pneumàtic sencer, sinó la goma del pneumàtic va sortir volant i va impactar amb el cotxe de Ricciardo i després amb el cotxe de Piastri. Una cosa que no és habitual veure, però bueno, va afectar i van tenir sort que va haver la bandera vermella i per sort l'equip va poder arreglar els cotxes, però clar, van sortir amb una volta endarrerida que ja mai més van poder recuperar.
Pel que fa al devenir de la cursa, la resta de les 71 voltes, bueno, vam veure doncs, el que dèiem, no? Un doblet protagonitzat ja per Verstappen i per Norris bastant sòlid. La sortida de Norris va ser espectacular, perquè a la primera sortida on hi ha l'accident és Norris qui des de la sisena posició, i aprofitant que no estava Charles Leclerc, fa una sortida per l'interior molt bona, passa de sisè a segon en pràcticament un revolt i es posa com a màxim perseguidor de Verstappen. La resta de la cursa, sobretot cap a la volta 12, un cop amb la cursa rellançada, hi ha un moment que es tira molt a sobre de Verstappen i hi ha un moment que amb el DRS se li queda pràcticament enganxat darrere, però Verstappen es defensa d'aquest moviment i un cop es defensa d'aquest moviment ja no torna Lando Norris a acostar-se i ja a poc la distància comença a ser gran fins a acabar fins a uns 7-8 segons, que no és una distància molt gran, però sí suficient com per marxar de Norris, no? El que sí que va ser bastant fort va ser la distància que tots dos van treure, en aquest cas a Alonso, que va fer tercer, ara en parlarem, però una distància molt gran respecte de Norris i Verstappen cap a la resta. Van fer una carrera estel·lar amb un ritme on només el trobaven ells dos, i realment va ser un molt bon paper de Verstappen i de Lando Norris.
Al davant estava clar que tant Verstappen com Norris eren els favorits per guanyar la cursa. Norris va intentar agafar la primera posició, però no li va sortir bé. I a les primeres voltes, tot i això, es va apropar molt. Inclús va estar a punt d'avançar-lo, però després ja, immediatament, Verstappen, com que va encendre l'acceleració i va desaparèixer, en una volta li va treure 1.8. Tots diuen pel paddock que McLaren s'està apropant, no? Sí, evidentment sí, però és que Verstappen és Verstappen i Red Bull és Red Bull, en el sentit de que tenien marge i el van aprofitar, i aquest ritme, doncs, allà estava. L'únic que sí que destaca molt que Norris, i tant endavant, després d'aquest cap de setmana dolent de Piastri, per tant, el que dèiem, potser és el pilot del moment. De fet, va guanyar el pilot del dia per algun motiu, no? Sí que és veritat que també a Mèxic, si no hagués fet una mala classificació, tots sabien que tenia podi, inclús per lluitar per la pole. Per tant, és un error que van evitar aquesta setmana els McLaren de no sortir ràpid a la Q3. Bé, veurem, però està clar que la victòria de Norris està a prop. Veurem si és Las Vegas o Abu Dhabi, perquè això ja s'està acabant. Vull dir, ja no queda res.
Per part d'Aston Martin, el que és un cap de setmana com a equip, segurament un dels millors de la temporada. Vam veure com en el cas de Lance Stroll, per fi va acompanyar Alonso. És un cap de setmana on no sol estava bé a l'Espanyol, sinó que també el seu company d'equip, que realment va aconseguir un bon resultat. Cinquè, Lance Stroll a la carrera del diumenge, amb un espectacular Fernando Alonso, amb aquesta ja mítica imatge contra Checo Pérez, una defensa de gairebé 20 voltes, amb el cotxe més ràpid de la graella darrere, amb DRS, perseguint-se per un circuit que realment té molts llocs per adelantar, i encara així, sense trobar-li encara una explicació molt concreta, Fernando Alonso va tornar a fer i va treure els colzes, va fer, bueno, podem dir-li màgia, va fer d'autèntic pilot de carreres, d'autèntic pilotàs de carreres per defensar-se de Checo Pérez, i al moment quan el va avançar no es va posar nerviós i li va tornar també amb un avançament espectacular al torn 4 per fora, a l'orbitància del DRS. I jo crec que Pérez no s'esperava, no?, que li tornés a l'avançament. Així que gran paper d'Alonso, que també creuant la línia amb foto finish amb Pérez, finalment es va quedar aquest tercer esgraó del podi per 53 mil·lèsimes, una de les imatges de la temporada, i sens dubte, si no ho és ja, la millor, una de les millors baralles de la temporada entre Alonso i Pérez, que realment va estar molt apretada. Gran cap de setmana d'Aston Martin, tercer i cinquè, un bon botí de punts després de tindre molts problemes tant a Mèxic com als Estats Units.
Doncs sí, el nano ens va tornar a sorprendre, i de quina manera. La veritat és que no esperava jo que anessin tan bé els dos Aston Martin, perquè quan Stroll va bé vol dir que l'Aston Martin va bé. Un Stroll que va fer unes sortides una mica dolentes, tant a l'esprint com a la... sobretot com a la sortida de la cursa del Gran Premi i després a la sortida del... després de la bandera vermella, però pel que fa a Alonso, al contrari, va aprofitar totes les oportunitats que va tenir, va fer una bona cursa, van avançant els Mercedes amb ritme bé, no va tenir problema, i després va aprofitar doncs, que Pérez no es va acabar d'escapar l'última volta quan el va avançar, i va defensar-se al màxim, perquè clarament s'havia quedat ja sense energia extra aquella volta, per tant, a la volta final. Per tant, merescudíssim, un metre més i Pérez queda sol, el tercer. Per tant, és un podi doncs, que dona il·lusió a l'afició espanyola i que dona il·lusió a Aston Martin de veure doncs, que per fi les millores que van portar són segures i són bones i hi ha progrés.
D'altra banda, i havent ja introduït Checo Pérez, sí que va fer un bon cap de setmana. Ja vam veure que estava en millor forma del que era a la quali i també a l'esprint, on va quedar tercer. Se li veia amb ritme, se li veia més confiat, i això que venia d'una gran, bueno, d'un gran cop moral a Mèxic, a casa seva, després de sortir-se a la primera curva. Bueno, realment un bon cap de setmana de Checo Pérez, segueix segurament sense demostrar el que potser hauria de demostrar amb el cotxe que té, però després d'haver vist quedar-se fora de Q3, haver classificat molts cops fora de posició, bueno, va ser un cap de setmana on realment va estar lluitant contra el podi contínuament, que segurament d'haver se topat contra un pilot com Alonso, on el cap de setmana d'Aston Martin era molt bo, hagués fet tercer sense problema i haguessin vist si hagués arribat abans, si hagués pogut arribar a Lando Norris. Però realment és un bon resultat per Checo Pérez, crec que li donarà una miqueta de plus si realment fa un bon paper a Las Vegas i un bon paper a Abu Dhabi, li pot donar un plus per com a mínim aguantar i poder començar la temporada 2024, que segueix molt, molt en entredit. Però, bueno, un petit ressorgir de Pérez que segurament s'haurà de confirmar a Las Vegas o a Abu Dhabi amb un podi, mínim un podi, i si pot ser amb una victòria, encara millor, perquè jo crec que segueix ballant bastant, bastant a el que és el filo de l'abismo.
I pel que fa a Sergio Pérez, doncs el cap de setmana més o menys va estar bé. És veritat que en classificació, doncs la classificació del divendres va tenir un problema de que va sortir tard i com que va començar a ploure, doncs li va afectar. I això, de cara al Gran Premi, doncs vam veure les conseqüències, perquè després, durant l'esprint shootout, clarament ho va fer bé, va estar on havia d'estar, i l'esprint també, en el podi. Per tant, és on ha d'estar. Està bé Sergio Pérez, torna a estar en estat de gràcia. Sembla que sí, sembla que a Mèxic, en estat de gràcia, em refereixo en el sentit de que torna a tenir el ritme. A Mèxic crec que va ser massa agressiu a la sortida, volia guanyar sí o sí, i es va veure guanyant segurament el primer revolt. Penso també que si s'hagués obert més o s'hagués esperat més a que digui Gran Premi, clarament tenia la segona posició, com a mínim, i ja hauria sigut un gran èxit. Però clar, aquesta setmana s'ho ha hagut de treballar, s'ho ha treballat i ho ha aconseguit. Sí que és veritat que potser penso que ell està millor que l'equip. Què vull dir? Que l'equip el va obligar a fer una estratègia de dues parades, però va parar en el mateix moment que els Mercedes, i jo crec que Pérez, que és el pilot que millor gestiona els pneumàtics, podria haver arriscat una miqueta més, potser allargar la primera parada moltíssim, potser esperar un safety car sense perdre temps i ja haver avançat els Mercedes en pista. Perquè jo penso que aquesta tercera posició se li va escapar a ell, però en part també se li va escapar per culpa de l'estratègia d'equip, penso. És molt fàcil parlar des de fora, però clar, és com ho veig. Efectivament, també penso que si això, aquesta estratègia hagués estat una mica millor, Lando Norris estava patint al final de cursa, penso que el segon també era possible. I així tornem al que deien, que el Red Bull estan en l'estat de forma que han d'estar, i penso que el propi Pérez, si hagués tingut una quali normal, hagués quedat segon perfectament, i hagués quedat segon a 10 segons màxim del seu company d'equip. Per tant, vull dir que ja torna a estar aquí i hi ha dues curses per ell i Norris per guanyar, perquè és que clar, estem parlant que Verstappen ja porta 17 curses, però clar, és que no, queden dues curses encara i ningú sap, escolta, tothom espera que Lando Norris guanyi i que guanyi una, i tothom espera que Mercedes guanyi una, o tothom espera que inclús l'Aston aconsegueixi una, o el propi Pérez. Clar, només queden dues curses, és que cada setmana està guanyant Max Verstappen i és molt fort.
Bueno, arribant ja al final d'aquest anàlisi de la cursa del Gran Premi de Brasil, hem de parlar també més profundament de Mercedes. Realment un paper molt, molt fluix, i una de les curses que més, entre cometes, mal ha fet veure a Mercedes, perquè si algo ha caracteritzat l'equip és sempre ser un equip, entre cometes, plus com perfecte. Potser el cotxe moltes vegades no ha funcionat perquè no tenen una bona maquinària com anys anteriors, però com a equip i com a altres factors sempre els veies funcionar, i en aquest cap de setmana han tingut un problema molt greu, la degradació. O sigui, realment s'ha traslladat una miqueta el gran problema de Ferrari, s'ha traslladat a Mercedes, i és raro que sigui a final de temporada. És a dir, és raro que hagin vist a Hamilton al podi a Mèxic i ara veure'l tan darrere, no? Realment degradava moltíssim, ja es va poder veure a l'esprint que degradava molt, i a la carrera no va ser menys. Russell finalment es va haver de retirar després de poc a poc anava caient, i quan es va retirar estava a una posició desena real, i Hamilton, que també tenia opcions de fer alguna cosa a la carrera, també va acabar bastant endarrere i va sumar algun punt quasi de miracle. O sigui, paper de Mercedes molt, molt, molt dolent. No, sobretot amb aquest problema de degradació, i perdent contra Aston Martin, perdent contra McLaren, llàstima de Piastri, que es va veure influenciat per aquest cop a la primera volta i que li va privar de sumar més punts a McLaren, però Mercedes inclús va sumar menys que Ferrari. Ferrari veient-se sense Leclerc i amb un Sainz que va fer una carrera sòlida, encara així es van quedar sense podis amb els dos pilots, i Russell retirat i Hamilton per darrere. És a dir, van desaprofitar una oportunitat molt bona per poder tallar Ferrari, i el que realment surt reforçat aquí és tant Aston Martin com McLaren. Per pensar les coses a Mercedes i veure com reaccionen de cara a aquestes dues últimes curses de
la
temporada.
Mercedes, el que jo veig és que el format sprint els afecta molt, cosa que no acabo d'entendre. És a dir, sí que ho puc entendre, però canai, si tots els altres equips com McLaren, com Ferrari, tot i que Ferrari ho fico entre parèntesi i després en parlem, però Red Bull, Aston, tot, inclús Alpine, inclús Alfa Tauri, no? Tots aquests aconsegueixen fer una bona preparació de la cursa sprint, del cap de setmana, del format sprint, que només tens una practice. A Mercedes això és l'excusa perfecta perquè no funcionin. Què vull dir? A Texas sí que va anar bé. Va anar bé i Hamilton va pràcticament guanyar la cursa, però els van desqualificar, per tant, no va anar bé, no van fer bé el cotxe. I aquesta vegada, clar, ha passat més del mateix, però amb la degradació dels pneumàtics ha sigut molt bèstia. No ho puc competir, bàsicament, inclús Russell va abandonar. La veritat és que és frustrant, eh? Com pot ser que un equip que és 8 vegades campió del món consecutives no aconsegueixi fer bé aquestes coses? O sigui, un repte de que només tens un practice i de que has aconseguit el resultat, i més tenint en compte que a Brasil l'any passat va guanyar George Russell de sabador, molt de sabador la cursa, i com anaven perdent posicions, Hamilton va lluitar, però va fer el màxim que va poder.
I bueno, per acabar, Arnau, tenim el paper de Ferrari, que ja hem parlat una miqueta per sobre, sobretot en el cas de Leclerc, que bueno, va fer un cap de setmana un altre cop, perquè la veritat és que la segona meitat de temporada del Monegasc està sent molt, molt bona, està tornant a ser el que coneixíem, està tornant al seu millor nivell, i realment s'està notant, no? Però bueno, és que la mala sort no para d'empaitar-lo. És a dir, una segona posició a classificació boníssima, una sprint on va maximitzar el màxim que podia fer i tot i així a la cursa que segurament potser pel podi no li hagués donat, però per una quarta, cinquena posició segur que sí, i al final es va veure infectada per aquest problema mecànic de Ferrari, no? Que un cop més no poden controlar la fiabilitat del seu cotxe i és una cosa que, bueno, és el que deia Leclerc, no? Aquest any és, entre cometes, encara que afecti igual perquè no m'estic jugant res, però mira l'any passat com es jugava al Mundial i si l'any que ve me'l jugo, el 25 me'l jugo, i si no tinc fiabilitat no me podré jugar res. S'ha de ser plusquamperfecte per batir a Max Verstappen i per batir a Red Bull. Vull dir que s'han de posar les piles a Ferrari, només en trobar més ritme, no només en trobar menys degradació, sinó en millorar tant estratègia com degradació. En el cas de Carlos Sainz sí que va haver una miqueta de brote verde, diguéssim. No va ser un gran cap de setmana de Ferrari, però va fer el màxim que va poder Sainz amb el cotxe que hi havia, que era davant de Mercedes. I, bueno, en aquest cas retallar-li a Oscar Piastri en quant a constructors perquè no arribi a McLaren. Però, bueno, encara, entre cometes sòlida de Sainz, no va poder fer res més i una debacle que no s'ha de permetre a Ferrari un altre cop més, una primera línia desaprofitada pel cotxe 16 de Charles Leclerc.
Per mi és de les coses més maques que han passat aquest cap de setmana, l'equip Alfa Tauri, aquest pas endavant que ha fet. Ah, ja ho vam veure amb la classificació de Ricciardo, encara que això no li hagués anat bé a Mèxic, també. Però clarament els punts que va aconseguir Ricciardo a Mèxic van envalentonar l'equip. Aquesta setmana Tsunoda ha estat perfecta, pràcticament perfecta. Va fer un error en la cursa, va tocar la línia i es va sortir, però tot i això ho va recuperar i va aconseguir molt bons punts. La veritat és que l'estat de forma d'Alfa Tauri és envejable, recordant que fa res estaven últims en el campionat. Una posició que ara és per Alfa Romeo, que cada vegada més va a pitjor i no acaben de veure com anirà, però també penso que si el Ricciardo no hagués fet, no hagués tingut aquest toc amb el pneumàtic que va volar d'un dels cotxes a la sortida, clarament també estava per punts, per tant, inclús penso que Hamilton no hagués puntuat o l'Alpine de Gasly. Per tant, té bona pinta per aquestes dues últimes curses que queden, perquè hi ha molts diners en jocs a la taula. A la taula mitja de la classificació del campionat de constructor. Doncs bé, fins aquí l'últim revolt internacional des de Las Vegas i des de Catalunya. La veritat és que tenim moltes ganes, doncs, que aquesta setmana hi hagi descans a Fórmula 1 i a veure si la setmana que ve ens donen una acreditació o no, ja ho veurem, ja us ho comentarem a Las Vegas. Però abans, aquest de setmana, tenim Gran Premi de Malàisia, que també en tinc moltes ganes. Un gran premi en què podríem veure, doncs, ja el campió a Moto2, que és el cas de Pedro Acosta. Per tant, veurem què succeeix. Fins aquí l'últim revolt. Nosaltres ens retrobem dimarts que ve a les 19:30 al YouTube de Fórmula Ràpida i a les 23 hores al 107.2 d'Ona Codinenca. Fins aleshores, moltes gràcies.